Acabant d'escoltar la missa, i ara, des de Menorca, els hi oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florín, na Sònia Febrer, Antoni Pollana i es controla Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferirem un comentari del Salm, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el missatge del nostre bisbe Francesc.
Aquest és un cap de setmana que reclama la nostra solidaritat. Per una part, la campanya contra la fam de Mans Unides.
I per altra banda, el Dia del Malalt. Dos temes força interessants per motivar a pensar en els altres, sobretot tenim present el moment actual que vivim.
Començam, idò, i ho farem amb un dels comentaris sobre els salms que ens fa arribar la monja de Santa Clara, Negat i Bosch, i avui escoltarem el salm 150.
Adora i confia. Salm 150. El salm 150 és un cant de lloança. És el darrer del salteri que convida a alabar Déu en tot i per tot. Diu: alabau Déu al seu santuari, alabeu-lo al baluar del firmament, alabeu-lo per les seves gestes, alabeu-lo per la seva grandesa. És a dir, alabeu-lo perquè el Déu de Jesús és fiable, a pesar del sofriment, del dolor, del mal, és de fiar, i per això a l'orant li surt l'alabança. Un gran creient, Teilhard de Chardin, convidava en una pregària el mateix: tot el que deprimeixi i inquieti és fals. Per això, quan et sentis afligit i trist, adora i confia. Que tot el que respira alabi el Senyor. Avui, també, enmig d'esdeveniments desconcertants que vivim, quan moltes coses s'esfondren, quan ens fa mal la soledat, ens crema la incertesa, adora i confia. I quan tinguis una alegria, quan vegis sortir el sol, quan t'il·lumini un somriure, adora i confia. Aquesta és una conclusió molt apropiada per al salm i per a tot el llibre dels salms. Tot el que respira, alabi a qui li dona l'alè. Cada alè és un regal de Déu i l'alabança és el digne obsequi que li donam per aquest do.
El papa Francesc va destacar en commoció dos testimoniatges positius enmig de tantes males notícies. Estem acostumats a veure, a llegir en els mitjans de comunicació, moltes coses dolentes. Però m'agradaria citar dues coses bones avui, va dir el papa en concloure res de l'Àngelus el passat 6 de febrer davant nombrosos fidels reunits a la plaça de Sant Pere.
En primer lloc, el Sant Pare va assenyalar l'exemple del Marroc, on un nombrós grup de persones van unir esforços per a rescatar a un infant de 5 anys, el petit Ryan, qui va caure en un pou de 32 metres i va romandre atrapat allà durant 4 dies.
El papa va agrair el testimoniatge de com tot un poble es va unir per a salvar a Ryan. Es deia molta gent treballant i pregant per a salvar un nen. Es van esforçar molt. No obstant això, el Sant Pare va lamentar que, desgraciadament, l'infant va morir poc després que el van treure del pou.
Després, el papa Francesc va relatar una altra història que va ocórrer a Itàlia i que no apareixerà en els mitjans de comunicació. El testimoniatge que va relatar es va tractar de John, un jove de 25 anys procedent de Ghana, que treballava en una regió del nord italià fins que es va posar malalt greument.
Un emigrant que va sofrir tot el que sofreixen tants emigrants per arribar fins aquí i que finalment es va instal·lar a Monteferrato, Itàlia, va començar a treballar construint el seu futur en un celler de vins.
El Sant Pare va expressar que aquest jove es va malaltir d'un terrible càncer i que s'estava morint, però va afegir que quan li van donar el diagnòstic, li van preguntar què volia fer, ell va respondre: anar a casa i abraçar el meu pare abans de morir. Morint, va pensar en el seu pare.
Després, el papa va relatar commogut que quan la gent va conèixer la seva història en aquest poble de Monferrato, es van reunir a fer una col·lecta. El van medicar i el van enviar amb avió amb un amic perquè morís als braços del seu pare.
Això ens mostra que avui, enmig de tantes males notícies, hi ha coses bones. Hi ha sants de la porta del costat. Gràcies per aquests dos testimoniatges que ens fan bé, va concloure el Sant Pare.
Seguim ara amb la informació de les activitats més importants que han tingut lloc aquests dies aquí a Menorca. Per començar, la informació de la jornada de formació de les confraries.
Recentment, el Santuari de la Mare de Déu del Toro ha acollit la jornada de formació confrare anual, organitzada pel Secretariat de Confraries de Menorca sota el títol La Pietat Popular, oportunitat per a l'evangelització. La jornada va comptar amb la ponència del prevere sevillà Antonio José Mellet Márquez, rector de la Basílica de la Macarena i director espiritual de la seva germandat. El prevere va destacar que la pietat popular congrega un gran nombre de persones que expressen la seva fe fora dels temples, als carrers i a les places, la qual cosa és un important símbol d'evangelització i afavoreix que molts fidels s'acostin a Déu i a l'Església. També va destacar que la fe s'ha de manifestar en la caritat, un altre pilar fonamental de les germandats.
Tot seguit els oferim els detalls de la celebració diocesana dels sants patrons de vida creixent.
El 2 de febrer, festivitat de la presentació del Senyor, Mare de Déu de la Candela i Jornada de la Vida Consagrada, va tenir lloc a la catedral la celebració diocesana dels sants patrons de vida creixent, Sant Simeó i Santa Anna. Amb l'assistència d'uns 85 integrants de vida creixent, la celebració va ser presidida pel bisbe Francesc Conesa i va donar inici amb la benedicció solemne de candeles a la Porta Major. Tot seguit, el conciliari diocesà de vida creixent, mossèn Cristòfol Vidal, va dirigir unes paraules als presents, agraint expressament al bisbe Francesc els 5 anys en què ha estat al capdavant de la diòcesi de Menorca. Així ho van fer també després de l'Eucaristia els presidents de vida creixent, el matrimoni José Coll i Maria Martí Pelegrí, desitjant al bisbe Francesc molta sort en la seva etapa que començarà com a bisbe de Solsona.
Per acabar-los informant de la festa de Sant Blai.
Fidels a la secular tradició, la parròquia de Sant Francesc de Mont va acollir el 3 de febrer la celebració de la festa de Sant Blai, bisbe i màrtir, advocat de les afeccions del coll. Moltes persones es congregaren per celebrar l'Eucaristia, presidida pel rector Llorenç Sales. A l'homilia, el prevere assenyalà que la pandèmia ens ha ajudat a descobrir la importància de cuidar el cos i la salut. Per això, animar a no descuidar la dimensió espiritual a través de la lectura de la paraula de Déu i la celebració dels sacraments. Després de l'homilia, es procedí a la benedicció dels pans i caramels que aporta la parròquia i dels aliments que aportaren els fidels. Al final de la missa, es repartiren entre els presents els aliments beneïts com a signe de la providència de Déu, que sempre cuida a les seves criatures i està atent a les seves necessitats.
I ara, tot seguit, els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. També trobaran tots els detalls en el full dominical i a la pàgina web del Bisbat de Menorca. Campanya de Mans Unides.
Aquests dies es celebra la campanya de Mans Unides contra la fam al món. Per aquest motiu, totes les coletes de les misses d'aquesta setmana van destinades a Mans Unides.
Setmana del Matrimoni.
Del 14 al 20 de febrer celebrarem la Setmana del Matrimoni per a descobrir la bellesa del matrimoni cristià. S'ha creat una aplicació per mòbil amb activitats i pregàries. Trobareu més informació a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
Excursió de joves pel camí de cavalls.
El dissabte de 9 de febrer, al matí, un grup de joves de la nostra diòcesi aniran d'excursió des de Sant Tomàs a Son Bol.
Diada del Pensament Escolta.
També el dissabte de 9 de febrer tindrà lloc la Diada del Pensament Escolta. El títol Repensem l'escoltisme entre les 10 i les 12 hores al recinte ferial d'Es Mercadal.
A continuació, escoltaran la reflexió que ens fa arribar aquest diumenge el bisbe Francesc.
Contagiar la fe. La luz de la fe, la gracia que supone habernos encontrado con Cristo y la alegría que brota de esta experiencia se irradian a los demás. Por eso dijo el Papa Francisco en su primera encíclica que la fe se transmite por contacto, de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Un cristiano no puede otorgar a los otros el don de la fe, pero sí puede compartir con ellos una experiencia que le llena de plenitud y sentido. Cada cristiano puede contagiar a los demás la serenidad que da poner la vida en manos de Jesucristo, así como la luz que procede de su palabra y la alegría que engendra amarle y sabernos amados por él. El Papa Francisco en diversas ocasiones ha hablado de la pastoral del contagio, añadiendo que es la única verdaderamente evangélica. Se trata de contagiar a los demás el entusiasmo que suscita haber encontrado a Cristo y participar de su amistad. Por eso llama también la atención sobre todo tipo de proselitismo, es decir, de los intentos de ganar adeptos a cualquier precio. No se anuncia a Jesucristo con campañas de tipo comercial, sino abriendo caminos para que el Señor pueda hablar al corazón de las personas. Tampoco es lícito presionar a los demás para que acepten la fe en Cristo. El Concilio dijo con gran lucidez que la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra con suavidad y firmeza a la vez en las almas. Este es un principio básico de toda acción evangelizadora. Es doloroso, sin embargo, comprobar cómo muchas personas que tienen la misión de transmitir la fe, me refiero a catequistas, profesores de religión, agentes de pastoral, tienen solo una vivencia parcial de la misma. Su palabra no está apoyada en una experiencia profunda de haber encontrado a Jesucristo y haber sido tocados por su gracia. Cuando esto es así, se pueden transmitir unos conocimientos o unas doctrinas, pero no se puede alcanzar a las personas por dentro. Sin la experiencia de fe, el anuncio del mensaje corre el peligro de convertirse en propaganda. Anunciar a Cristo es principalmente invitar a los demás a que hagan la misma experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros, como los primeros discípulos, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Son necesarios testigos, personas que anuncien la fe desde sus propias vivencias. «No escucharé vuestras razones, miraré vuestros rostros», decía implacablemente Nietzsche. Frente al crecimiento de la increencia, no podemos responder con bellos discursos y teorías. Hay que responder con el testimonio de la propia vida, que irradia luz, gracia y el gozo que proceden de haber encontrado a Cristo.
Després d'escoltar les paraules del nostre bisbe, els hi deim adeu.
I ho feim amb el convenciment que els hem fet arribar a les principals notícies de la nostra diòcesi.
I en uns dies que ens conviden a la solidaritat, siguem solidaris amb qui més ho necessita.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Els hi deim adeu. Ooh.